l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 8:15 del vespre. Benvinguts a aquest Tribuna Preferent d'avui, 8 de març del 2021. Un dia, evidentment, marcat a tot el món amb aquest Dia Internacional de la Dona, al qual avui no serem aliens aquí a Ràdio Sabadell. De seguida saludarem els nostres convidats, però avui, com podreu escoltar en uns instants, tertúlia en presència femenina aquí a Ràdio Sabadell per reivindicar també el paper de la dona en un dels mons potser més endarrerits pel que fa a la paritat, com és el del futbol. Parlarem d'això. També, evidentment, no podem obviar la derrota dura, dolorosa, del Centre d'Esport Sabadell ahir a Màlaga, que deixa l'equip d'Antoni Hidalgo en descens una setmana més, i fent aquell exercici, com sempre, de mirar a veure què fan els rivals per saber com acaba l'equip aquesta setmana respecte a la salvació i a les portes d'una autèntica final. I ens repetirem massa amb el terme, però el que passarà dissabte a Castàlia serà un autèntic partit dramàtic entre el Club Deportivo Castellón i el Centre d'Esport Sabadell, dos equips que ocupen aquesta zona de descens. Toca recuperar sensacions, toca recuperar la millor versió forana, perquè el Centre d'Esport Sabadell ha tancat l'aixeta, o en aquest cas ha quedat sense pólvora al davant, i l'ha de recuperar el més aviat possible, ara que comença ja l'últim terç d'aquesta Lliga Smartbank. Un Tribuna Preferent que fem possible, com sempre, amb el Roger Benet. A les vies de so, servidor Pau Vituri, qui us parla en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Comencem.
Participa a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Som-hi, 7:32 del vespre, pràcticament 7:33. Ens posem en marxa al Tribuna Preferent d'avui, recordant-vos també la pregunta que hem fet fa qüestió d'una hora a les nostres xarxes socials. Avui la veritat és que hem tret ja la calculadora. Demà no us perdeu l'Hotel Suís, perquè l'Adriana Arroyo i el Sergi Parc ens portaran un informe de com ha anat el segon terç de la Lliga al Centre d'Esports Sabadell. I us hem preguntat, precisament traient la calculadora, que falta d'un terç per acabar aquesta Lliga Smartbank, quants punts creieu que seran necessaris per salvar-se? El Sabadell a la jornada 14 en tenia 11, a la jornada 28 en té 27, és a dir, n'ha sumat 16 en aquest segon terç, 5 punts més, però semblen insuficients. I us hem preguntat quants faran falta per salvar-se. Recordeu que podeu participar amb aquesta etiqueta TP946 i entrar en el sorteig de productes oficials del Centre d'Esports Sabadell cada setmana. Després repasso comentaris, però vaja, molta disparitat en aquest cas pel que fa a la puntuació. Hi ha qui veu la permanència més assequible aquest any, més factible, amb menys punts, i ja hi ha d'altres que directament apunten a aquesta xifra psicològica, aquesta barrera psicològica que normalment se sol dir a la Lliga Smartbank, a segona divisió, dels 50 punts. Vaig a veure com tenen el cos els nostres tertulians d'avui, després de la dura derrota d'ahir a Màlaga. Més enllà de la derrota, les sensacions que potser feia unes quantes jornades que no teníem d'un Centre d'Esport Sabadell força abatut pel que fa, com diem, al desenllaç del partit. Com us deia, avui tertúlia de paritat, i això ens agrada. Després abordarem també aquesta qüestió. Saludem primer l'Eli Peñalver. Eli, què tal? Com estàs? Bon vespre.
Bon vespre a tots.
Després,
bueno, pues aquí estem.
Després, com diem, parlarem d'aquesta qüestió. Saludem també, que s'estrena aquesta temporada, a la nostra companya, la Sandra Dior. Sandra, què tal? Bon vespre.
Hola, bona nit.
Ha estat fotògrafa del Centre d'Esport Sabadell en algunes ocasions, la Sandra, que s'estrena aquesta temporada aquí al Tribuna Preferent. Qui repeteix en aquest cas és l'Edu Mesa. Hola, Edu, què tal? Bon vespre.
Hola, bona tarda a tothom.
I també el Joan Torner, el Mutio. Què tal, Mutio? Com estàs? Bon vespre.
Hola, bona nit.
Bé, deixeu-me preguntar-vos d'entrada. Sensacions avui dilluns, dilluns gris a la ciutat, dilluns on ha plogut i a sobre venim de derrota del Centre d'Esport Sabadell. No sé si heu començat bé la setmana vosaltres o què, Eli?
Bueno, comptant que els dilluns sempre costa molt arrencar, oi? Quan és després d'una derrota d'aquesta manera, doncs potser pitjor. Jo el tema de les sensacions ja porto molt de temps dient que no m'aportaven res, eh? Vull dir, les sensacions al principi de temporada et poden donar un plus d'optimisme. En aquestes alçades les sensacions a mi ja no em deien res, eh? Vull dir, sensacions, si no es traduïen en punts, tampoc servien per gaire, eh?
Sandra?
És difícil, però també hem de pensar que segona és una categoria
aquesta categoria de moment, sisplau, no les mantem, eh?
No, perquè a part juguem contra el Castelló i és un partit que es va jugar a segona B i ara es juga a segona. Mm-hmm. Però bueno, això, a segona és una categoria que no hi ha res escrit. Jo que la segueixo fa anys, mai se sap. N'hi ha equips que semblen que van a baixar i de cop i volta pugen i es salven. Així que mantenim esperances.
Doncs, sens dubte, és el missatge, també, que queda tot un terç de Lliga, 14 jornades encara. De seguida comentarem qüestions que m'esteu apuntant en aquest primer anàlisi. Ni que sigui per seguir l'ordre en què us he saludat, Edu.
Bueno, en el meu cas, preocupant la derrota, però més per les formes que pel fons. Al final, una derrota és 0 punts, ja està, però les formes com es van produir, apuntava el Sergi Garcés aquest matí, no, que li recordava molt el partit del Albacete, i jo apunto en la mateixa línia, no, dels pitjors partits d'aquesta temporada fora de casa.
Mutió?
Doncs sí, una miqueta com els companys, també molt d'acord amb ells. La veritat és que potser més per la imatge, una imatge bastant dolenta, i bueno, doncs també la falta de gol i que realment ens costa molt generar. Jo estic molt preocupat pel tema del centre del camp, que és on tenim, crec, el gran problema. Si no generes i a més et superen cada partit, no, tenim molt poc a fer.
Tu, en aquest sentit, ets un dels principals crítics, no? En aquest sentit també, en la necessitat del Sabadell d'haver-se potser reforçat, no, en aquesta posició del camp.
Jo, potser per desconeixença, però no acabo d'entendre que siguem algun dels equips que ens ha augmentat el tema del límit salarial en aquest mercat d'hivern i, entre cometes, no s'ha autoritzat. I, vaja, crec que al centre del camp que tenim necessitem portar algú i ja, perquè és que amb el que hi ha crec que no arribem.
Recordem ahir, de fet, recordo que l'Adriana Arroyo ho deia durant la Transmi, potser un dels mals ahir és que el Sergi Garcés no va pronunciar, no és culpa del Sergi Garcés ni molt menys, però no va pronunciar el nom de Xavi Boniquet pràcticament en tot el partit. Vau trobar a faltar a vosaltres també, Edu, Sandra, Eli, una major presència ahir de tranquil·litat, de pausa del Centre d'Esport Sabadell a l'hora de construir joc?
I tant, i més si volem estirar les possessions, no? Que era una de les coses que reconeixia Antonio Hidalgo després de la roda de premsa. El Màlaga no ens va deixar jugar, això és mèrit totalment de Pellicer, però és que tampoc teníem gaires eines, no? Adri Cuevas va començar la banqueta, teníem el Boniquet, i sort de Boniquet, no? Que no se'n refredi. A mi també apunto una mica el que deia el Joan, no? Molt justet en el centre del camp.
Eli?
Bueno, a veure, és que no es pot afegir gaire. Jo l'única cosa que afegiria és que potser tenim també l'Antonio Romero, no?, a la banqueta, i no sé quin motiu és el que no pot jugar, o almenys es pot provar, no? Perquè, clar, quan no funciona, les coses hauries d'anar provant tot el que tens. El que deia el Joan dels reforços, jo crec que això serà clau. Això serà totalment clau aquesta temporada, perquè arribava al mercat d'hivern en un moment en què encara et veies, que després de tot el que havia passat, bueno, estaves bastant amb bastantes possibilitats, i no aprofitar-ho, a mi, no sé, m'ha sobtat moltíssim.
Sandra, no sé si vols afegir alguna cosa.
És difícil, però és el que dice Elisa, que al final hay que también mover un poco de la banquita, porque hay jugadores que a lo mejor dan más rendimiento dentro del campo.
Recordem, respecte al que comenteu de la figura d'Antonio Romero, Antoni Hidalgo ja ha deixat clar en alguna ocasió el respecte al rol del migcampista sevillà, que de fet va estar a la rampa de sortida l'últim dia del mercat d'hivern per si arribava algun reforç més que no va arribar en aquest sentit. Per cert, s'està jugant ara mateix, tinc aquí en imatges el partit entre l'Alcorcón i el Mirandés, estarem pendents perquè de moment al minut 40 de la primera part el resultat és de 0-0. En cas d'empat o derrota de l'Alcorcón, el Sabadell seguiria tenint la salvació a un punt. En el pitjor dels casos, evidentment, estaria a dos. Però, al final, per agafar-nos algun argument positiu, no? Segurament és el millor, no? Que l'equip segueix ben viu, que portem potser un sotrac de resultats de dos punts dels últims 12, però la part positiva és que els rivals directes està en por, que és que estiguin estirant molt la corda, no?, en les últimes setmanes.
Saps què passa, Pau? Que jo crec que al final el que ens podrà salvar serà que trobarem quatre que encara seran pitjors, eh? Vull dir, en aquest sentit...
amb quatre en tenim prou, eh?
Aconseguirem... Bueno, és que està tot molt igualat, ja ho veus, no? Molt igualat i molt igualat a dolents, no? Que som tots. No ho sé, jo vull ser optimista sempre i crec que estem on estem, no s'ha fitxat, tenim l'entrenador, tenim aquests jugadors i s'ha d'anar a mort amb aquesta gent, no? Però serà molt difícil. A veure, números en mà serà molt difícil.
No sé qui més sí, vol fer.
La part positiva és això, no? Que estan punxant també la resta d'equips. D'aquí també que potser aquesta temporada sigui encara més barat, no?, aconseguir la salvació quan el punt es refereix. Però tornant també una miqueta al que deia abans, les solucions a la banqueta, és que l'altre dia a Màlaga van fer el primer canvi al 55, si no recordo malament, al minut 55 per a Stoikov, i tampoc van trobar aquestes solucions de la banqueta. Llavors, al final estem depenent molt, molt més de la qualitat individual que puguem tenir, no?, a nivell d'Àlvaro quan s'estreni, a nivell de Stoikov, que no pas de la qualitat com a col·lectiu, que no va funcionar. No? I crec que aquesta és una de les claus també de la derrota.
Mutio, no sé si volies afegir alguna cosa.
Jo crec que és una doble lectura, no? La part positiva i negativa a la vegada. Això de que portem una victòria dels últims 12 partits i jugàvem contra un equip que jugava amb 10, això sí, durant 70 minuts, crec que això és molt negatiu, no? Però a la vegada, si tot i així estem a només un punt de la salvació, doncs, home, és la part positiva, no? Que dius, home, portes un partit guanyat dels últims 12 i segueixes a un punt, però compte perquè ja comença a no estar tan igualat. És a dir, ja per sobre nostra quedaran dos equips, no n'hi haurà més, la resta estan ja més lluny. I o comences a guanyar algun partit més o realment, vull dir, no tindrà res a fer.
No veieu algun dels logroñers, Lugo, també convidats a la festa? En aquest últim
són els dos únics. Jo penso que sí, són els dos únics que poden estar a la festa. Però jo crec que Cartagena marxarà perquè té un gran equip i Zaragoza potser també. Llavors, són els dos únics que poden venir. La resta veig massa lluny, ja, no?
Però això pot ser també molt perillós, eh? Perquè al final a cota són sis equips que es poden salvar dos i és complicat, eh?
M'agafo també, crec que ho comentaves tu, Eli, al principi, el tema de les sensacions, no? Que de sensacions no es viu. En dies com ahir és quan un se'n recorda més, i mira que hem tingut desenllaços de tots colors, aquesta temporada, però cenyint-nos a la trajectòria més recent de l'equip. I vau donar moltes voltes ahir, avui, al partit de fa una setmana contra l'Albacete? O ara es tira ja molt d'això, d'avantatge, evidentment, però és quan més trobes a faltar, i de fet ho va dir Antonio Hidalgo, també en roda de premsa, allò de això va de guanyar, i si no guanyes la cosa es complica moltíssim. Allò, de trobar a faltar els dos punts que es van perdre contra l'Albacete pel camí?
Però és que si el cas fos només aquests dos de l'Albacete, és que portem una temporada que en els últims minuts han perdut de punts molts, eh? Potser aquests punts van fer mal. Van fer molt de mal. La manera en què es van perdre van fer molt de mal. Però portem una temporada que déu-n'hi-do, eh? Els punts que hem perdut d'una manera, no sé, una mica rara, no?
A mi em va fer molt més de mal l'empat del Lugo, el descompte, perquè aquí ja tenies la victòria. Tenies l'1-0 i al final és un error en una marca individual d'Iker i se te'n van els 3 punts. que no pas l'Albacete. Al final, bueno, els penals es pot fallar. Sí que va ser molt dolorós, però és que, insisteixo, amb el cas del Lugo anaves 1-0 a la nova Creu Alta, en les comptes, això no se'n pot escapar.
Sandra, Muti, no sé si també voleu dir la vostra.
Es lo que también dice Elisa, o sea, que hemos perdido muchos partidos en los últimos minutos. O sea, muchas veces, ¿cuántas veces nos han marcado en el minuto a partir del 80?
No sé jo si la cosa en aquest sentit estava una mica més estabilitzada. Més que et marqui el rival, en les últimes jornades ha estat una qüestió més de desencert teu a l'hora de fer un penal, a l'hora de fallar-lo.
És que jo crec que a casa contra l'Albacete no has d'esperar minut 90 a fer un gol de penal. Vull dir, has de crear molt més abans i sortir, jo crec, amb molta més força i sapient que encara que diguin que no és una final, realment sí que ho és. Vull dir, és un equip rival teu, si guanyes has fet un gran pas i a vegades també ens costa una miqueta això de passar molts minuts sense que passi res. I amb la sensació aquesta de, bueno, ja farem alguna cosa, ja traurà Stoikov alguna jugada, que si no és ell, ningú més ja anirà res. I a vegades jo crec que hauríem d'intentar alguna coseta més. Ho vaig dir, un partit bastant pobre per lo que ens jugàvem la setmana passada, la veritat.
Ara, digues, Edu, perdona.
No, res, només afegir el que deia el Joan, és el que comentava abans, que al final depèn molt de la qualitat individual i quan aquesta no surt perquè Stoikov no té el dia o perquè Gorka no té el dia, és que llavors no queden gaire recursos. És que no recordo més de 2-3 xuts de porta contra el Màlaga.
Segurament...
El que passa és que estem parlant, o parlàvem abans, deia el Joan, i és totalment cert, al mig del camp no tenim mig del camp. Vull dir,
aquesta és la clau de tot.
Això és el problema. Llavors, si l'Antonio Romero havia de marxar i no va marxar, jo entenc que l'has de fer servir en un altre, perquè és que no tens més opcions. Vull dir, tu tens gent a una plantilla que et poden caure millor o pitjor, però és el que tens. I estàs restant en un jugador, perquè sí, quan no tens jugadors amb aquestes posicions, no ho sé jo... A veure, almenys provar,
Al final... Jo per fer una mica d'advocat del diable, no creieu que ha tingut força oportunitats on no se l'ha vist massa? Recordo, per exemple, el dia del Molinón, no és la millor plaça, però on se'l va veure una mica superat. Vull dir, que a vegades se'l considera com un jugador que t'ha de solucionar els mals al mig del
no,
camp.
No. Jo això no ho veig així, Vull dir, jo només penso que és un jugador que potser pot aportar i es podria provar. De jugadors que no estan aportant gaire i que estan tenint minuts, n'hi ha molts. I ara no és qüestió de dir que un jugador és el que ha de salvar i que un altre no. Aquí l'únic que té una mica la potestat de salvar un partit és l'Estoico. La resta són tots més o menys per un estil. I n'hi ha d'alguns doncs, que pel motiu que sigui sí que tenen minuts. Bueno, és qüestió d'anar buscant solucions, jo crec,
Però ara que parlem de repartir minuts, sí que hi ha jugadors que potser jo trobo una mica més a faltar, no? Que tinguin més protagonisme, com l'Ever. L'Ever, els cops que ha sortit, sempre ha tingut actuacions com a mínim, no? De suficient. Bueno, és un jugador que està aportant, que s'està treballant els minuts que té. I l'Aaron Rey, bueno, veurem. Ara, com va sortir Stals, suposadament Aaron Rey tindrà més minuts, però era el que deia l'Eli. Si l'Stoikov no genera, és que la resta baixa molt el nivell.
Sí. Bueno, de fet, en aquesta plantilla vull dir, hi ha dos jugadors que estan molt per sobre de la resta a nivell de qualitat, que són Stoikov i Aaron Rey. La resta estan molt per sota. I potser Álvaro Vázquez. A partir d'aquí, vull dir, si un no està molt fi i l'altre no juga, doncs bueno, tenim el que tenim, que és crear una ocasió o dos en tot el partit i ja està. I amb això, amb els davanters que tenim, tampoc anem enlloc. Llavors, bueno, jo no sé quina és la solució, però... Sí que és veritat que, amb el que comentava l'Eli, hi ha molts jugadors que tenen molts minuts recurrentment i la veritat és que no estan aportant gaire. I, bueno, és complicat, sí.
Sandra, no sé claro. Si vols ofrecir alguna cosa.
Sí, és el que va dir, és el que estava dient al principi, que també hi ha jugadors en el banquillo que estan en el banquillo i podien ir haciendo rotació hasta que encuentre com el 11, entre comillas, ideal. Porque es lo que estáis diciendo, hay jugadores que están jugando actualmente muchos minutos que bajo mi punto de vista a lo mejor no le pondría tantos minutos. Porque a lo mejor sí te rinden en 50 minutos, pero cuando llevan ya 50 minutos, su rendimiento baja mucho.
Bé, és el que comentem sempre, també una mica dels rols en l'equip, de jugadors que sembla que rendeixin més com a revulsiu que com a titular. També és cert, insisteixo, que en l'altre argument, que potser fa 3 o 4 jornades parlàvem d'haver trobat un 11 tipus, no?, al centre d'esports Sabadell. I ara sembla que la cosa demani un canvi, un revulsiu en aquest cas, unes permutes, però bé... Deixeu-me comentar amb vosaltres també, ja que heu tret el nom en repetides ocasions, ni que sigui per ficar una mica de polèmica, si m'ho permeteu, però el canvi de Stoikov ahir, al minut 55, sorprenent, el vau entendre pel rendiment que estava oferint al camp, toc d'atenció, com l'interpreteu?
Bueno, jo crec que és un jugador que, vull dir, està tan per sobre de la resta, molt per sobre de la resta, que encara que no estigui bé, vull dir, jo crec que té que jugar. Al minut 2, l'única jugada de perill que va fer va ser una passada a l'espai, que bueno, el rematador era Juan Hernández, i bueno, és el que hi ha. Però va ser l'única jugada del Sabadell en profunditat en tot el partit, i la va provocar ell. I sempre que toca la pilota saps que més o menys pot passar alguna cosa. Llavors jo no acabo d'entendre que sigui, bueno, el sacrificat. I si juga amb Aaron Rey, no passa res. El dia del Corcón van jugar els dos junts, i abans dels millors minuts és quan vam empatar. Per tant, jo aquest canvi no l'acabo d'entendre, tot i que jo sóc molt defensor d'Antonio Hidalgo, però aquest canvi no els entenc. No.
Jo només puc fer la lectura d'un canvi, en aquest cas de Stoico, a menys d'una hora de partit, perquè estava molt fixat pels centrals del Màlaga, especialment per Escassi i per Matos. Si no, no ho arribo a entendre, perquè és veritat que el partit era dolent, no estaven trobant solucions, però precisament per això, si algun jugador t'ho pot desencallar, és Stoico. Un córner molt precís, una jugada a pilota aturada en general, o si no inventar-se una passada, com deia el Joan, cap al Gorka, una pilota a l'espai que només ell s'ha posat amb aquesta precisió, no? A mi se'm va fer complicat, i només, ja et dic, només dono aquesta explicació, no?, que estigués molt a sobre la parella de centrals.
Jo, per mi, el Stoikov és el nostre Messi. Vull dir, ha de jugar sí o sí perquè és el que dona el plus de qualitat. Després sortirà millor o pitjor, però si algú pot fer alguna cosa és ell. Vull dir, treurà't una bona part de les opcions. I a partir d'aquí, torna a dir el mateix, fent proves. Prova a jugar amb l'Aaron Rey a la vegada, fent proves, perquè jo no sé si ha trobat un 11 tipus durant tota la temporada. Jo no l'he acabat de veure, no?
Potser en les últimes setmanes sí que era una mica més reconeixible també per les absències que hi ha hagut en determinades posicions del camp, però ara que parlàveu, per exemple, del mig del camp, semblava que havies trobat allà la fórmula durant unes jornades amb Hunda i amb Boniquet. A dalt, des de l'arribada d'Álvaro, s'havia convertit allò en un trident Stoikov-Álvaro-Guruceta. Semblava que l'esquelet, si més no, el tenies. Ara, clar, veurem si això porta conseqüències o no a Castàlia, si hi ha canvis o no contra el Castellón. Però vaja, després us ho preguntaré també, si creieu que és un mal dia de tothom, o si ens hem d'alarmar una mica més o no. Sí que és cert que el Sabadell ara també m'avança una mica, Els cops que s'ha vist més contra l'espasa i la paret aquesta temporada ha reaccionat d'una manera prou bona. Sandra, no sé si vols comentar el tema de Stoikov també, si vols rematar.
Es que, bueno, ayer es que solo vi a partir del minuto 50, o sea, no, tampoco
puedo comentar mucho.
Porque llegaba de otro partido, entonces era imposible. Y conduciendo, como que no puedo ver.
Bé, doncs, com diem, va ser una de les notícies, el canvi de Stoikov en el minut 55. Anem a llegir missatges.
Què diuen els arlequinats a les xarxes socials?
Podeu seguir participant amb aquesta etiqueta TP946. A part de dir el que vosaltres vulgueu, només faltaria, us hem preguntat que a falta d'un terç per acabar la Lliga, quants punts creieu que seran necessaris per salvar-se? El José María Cava ens deia al voltant d'uns 47-48. El Toni Pacheco, 40-42. És dels qui ho veu més barat en aquest sentit. L'Albert, 50, qui ho veia més car en aquest sentit, també. Diu que els últims partits sempre són estranys. L'Oriol Hernández, entre 42 i 44 punts. I el David Zamora ens deia que la permanència estarà al voltant dels 44-45. El que hem de pensar és com revertir la falta de punts a dalt. Si aprofitem les ocasions que es creen en el decurs del partit, podrem revertir la situació i anar jornada a jornada. I el Juanjo també, per cert, que ens deia uns 49, que venim d'on venim. Tu, Edu, ens deies que 44-46, no?
Sí, per mi aquesta és la idea, perquè és el que parlàvem abans, estan punxant tots, recordem que podria haver estat una jornada molt pitjor pel Sabadell, després de la derrota se'ns podrien haver escapat el Castelló que va empatar a Leganés, que sé que era una plaça difícil, el Mallorca que després també va guanyar el Cartagena, aviam com queda el partit d'avui del Mirandés quan el Corcón...
De moment 0-0 a la mitja part.
Encara estem vius, també ens hem d'acostumar una miqueta a això, no? Avui som bastant crítics perquè és veritat que el partit va ser dolent i és una realitat, no ho podem obviar, però també és una altra realitat que el Sabadell va pujar a la Lliga Smartbank per estar tota la temporada on està, és a dir, lluitant entre la quarta plaça, la cinquena per la cua, bueno, és que estarem aquí.
Sí, sí, el que hem dit més d'una vegada, no? Que si arribes a la jornada 42, depenent de tu mateix, a Miranda, ja serà un què. Va, que us demano calculadora. L'Edu deia 44-46, per tant, a l'últim terç estaríem amb 17-19 punts, més o menys, que seria pràcticament calcar, de fet, millorar un palet aquest segon terç de la Lliga. Qui més diu la seva? Algú ha fet prediccions ja de com ha d'acabar la Lliga de puntuació?
Jo prefereixo no fer-ho, de moment.
que això queda gravat, no? Vale, Eli, que no es mulla. Tu, Sandra, què?
És que és complicada esta categoria, eh? Porque a veces pierdes, a veces ganas, pero yo creo, hostia, que hasta los 45, 50 puntos, ¿eh?
Doncs mira, per quin aniria la cosa? Tu, Joan?
Jo crec que estarà sobre els 48, 49. De fet, mira, si mirem respecte a l'any passat, només està 2 punts per sota respecte a l'any passat. Les places de descens estaven als 29 i fora està als 30. Per tant, està tot gairebé igual que l'any passat. Tot i que l'any passat hi havia més igualtat que aquest any. Per tant, a mi el tall aquest dels dos que tenim per sobre em fa una mica de por. Jo crec que estaràs als 48-49. No estarà tan diferent i tan menys que altres anys. Crec que estarà una mica per sota, però no massa.
Per tant, el Sabadell hauria de fer uns 22 punts aproximadament en el que li queda de Lliga amb 42 en joc. Bé, al final són especulacions, són prediccions. Us l'hem preguntat també a Twitter, amb aquesta etiqueta TP946, que podeu dir la vostra. Ara m'avanço també a un argument de demà, insisteixo, a l'Hotel Suís, però repassant aquestes últimes hores, xifres i números, si hi ha una tendència que hem vist clara en aquest segon terç de la temporada, és que els equips de baix, tots, a excepció d'algun molt concret, han millorat les seves xifres respecte a les primeres 14 jornades i, en canvi, els de dalt no ho han fet. Per tant, tot sembla equilibrar-se de mica en mica i tot sembla que l'exigència ens portarà allò, a haver de millorar les prestacions, no?, en aquestes últimes 14 jornades, que d'altra banda també és un fet natural, no sé si coincidiu, que al final arribes a les últimes jornades, et trobes equips que no s'hi juguen ja pràcticament res i les puntuacions dels equips de baix són anar cap amunt.
Evidentment ara has de donar ja el cop d'efecte, no?, si vols fer alguna cosa. Jo aquest partit del dissabte, és dissabte, oi, el Castellón, és superimportant, perquè és que tot això que dieu d'arribar a certs punts i tal, queden 14 jornades, vull dir, de punts se'n queden ja els que són.
I 42 en
total. Ja, has de començar ja a guanyar partits, vull dir, i evidentment no et queda un altre, has de millorar per força.
Algú vol afegir alguna cosa més al respecte?
Sí, bueno, aquí també és el que comentàvem, no? El que comentaves tu, Pau. Ja ens trobarem molts equips, digue-li Oviedo, digue-li Girona, que potser no s'estan jugant res, i en aquests moments la tensió competitiva no serà la mateixa. Però això passa tant a primera divisió com a segona, com a categories semiprofessionals o amateurs. Sempre els de sota acaben apretant moltíssim, més que els equips que estan a la zona tranquil·la, no?, de la taula.
Però encara queden jornades, eh? Vull dir, per arribar
sí,
a,
sí, per
aquí,
per arribar a aquest punt, sí.
A qualsevol d'aquests equips no es juguin res, encara queden jornades, eh, per competir.
No, no oblidem que el Sabadell té...
Allà, eh?
Sí, sí, té partits absolutament directes, com començant pel de Castellón, que en parlarem després. Després haurà d'anar a Lugo, per exemple. A la Nova Creu Alta vindran equips com l'Sporting i el Girona. Començarem un altre cop amb una jornada intersemanal. Bé, que la cosa anirà a més en les pròximes jornades en quant a exigència a l'hora d'aconseguir aquestes victòries. Va, que hem arribat a les 8. Fem una aturada en el camí i de seguida seguim amb més qüestions aquí al Tribuna Preferent. Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Les previsions no ho feien pensar.
Por immediata no n'hem de tenir. A Catalunya la previsió de casos depèn de que vinguessin de cop molts pacients en viatge d'aquest lloc. Això no és previsible.
Però el 14 de març tot va saltar pels aires.
Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo y en particular nuestro continente, Europa. Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras.
Els hospitals es tensionaven fins a límits impensables.
Poder alliberar d'aquests llits l'hospital Taulí i, per tant, doncs, poder fer aquest famós drenatge i quan arribi doncs, aquest pic d'aquesta curva, doncs, evidentment, poder estar el millor preparats.
I amb la primavera arribava una petita relaxació.
Després de més de 50 dies de confinament, el comerç de proximitat ha pogut reobrir aquest dilluns, coincidint amb l'inici de la fase 0 de la desescalada. L'esperança en un petit flascó.
La vacuna de Pfizer, que s'ha començat a subministrar a la ciutat aquest diumenge, és la principal esperança per deixar enrere la pandèmia.
Aquest divendres, 12 de març, especial un any de la pandèmia a Ràdio Sabadell. Des de les 9 i fins a 2:15, repassarem 12 mesos molt intensos.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Guanya marxandatge oficial del Centre d'Esports opinant a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Som-hi, seguim en directe aquí a l'Hotel Suís, 8 i 3 del vespre, fent tertúlia amb l'Eli Peñalver, amb la Sandra Dior, amb el Joan Torné, amb el Mutio i amb l'Edu Mesa. Tots quatre, volia fer un petit parèntesi també en el que és l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell, perquè avui és el Dia Internacional de la Dona, avui és el 8 de març, avui és un dia ben reivindicatiu i ho dèiem al principi, aquí no volem ser aliens al Tribuna Preferent perquè, a més, vaja, opinió personal, però crec que compartida, el món del futbol és un dels mons on segurament hi ha menys paritat pel que fa a tot, a tot el que envolta. Jugadores professionals, periodistes, com el cas de la Sandra també, fotògrafes... Vaja, us demano una primera opinió, Eli i Sandra, després també el Mutio i l'Edu, els faré partícips, però també tenim convidada al telèfon. Com esteu vivint aquest dia, Eli, Sandra?
Bueno, jo tinc sempre sentiments contraris en aquest dia, perquè penso que és una pena que hagi d'haver un dia per anar reivindicant els drets de la dona. M'agradaria que no existís aquest dia perquè no fes falta. A partir d'aquí, d'altra banda, sempre penso que ara estava llegint Twitter i, bueno, empreses com Audi, com d'altres empreses, estan posant tuits que són molt macos, que queden molt bé, però que a l'hora de la veritat demà s'han oblidat. Llavors és un dia que em fa... Bueno, que el visc sempre d'una manera... d'una manera una mica difícil, la veritat.
Sandra?
Sí, és el que dice ella, que hoy todo es muy bonito, pero mañana ya, a partir de las 12, todo el mundo se olvida. ¿No? O sea, a partir hoy sí todo el mundo, todo muy bonito en Twitter. Bueno, algunos comentarios no tanto, como acabo de ver alguno, pero luego cuando llega una hora se olvida.
Perquè dona la impressió de que pensem que, bueno, en un dia de la dona, que a mi m'agrada dir que és el dia de la dona treballadora, no el dia de la dona únicament, que en un dia ja tenim suficient, igual que hi ha dies per tot, no? I després no hi ha la voluntat realment política i social de fer canvis. Al final no n'hi ha aquesta voluntat, amb la qual cosa, bueno, demà, com diu la Sandra, doncs tornarem a la realitat i ja està.
Després us pregunto també per aquesta afectació, no?, o per com es viu també en el món del futbol en particular. Deixeu-me saludar a la vicepresidenta del Centre d'Esport Sabadell, a l'Anna Navés. Hola, Anna, què tal? Com estàs? Bon vespre.
Hola, bon vespre a tots.
Una rara avis en el món del futbol, el trobar-se una gestora, no?, femenina en un club de futbol de primer nivell. Una li dona moltes voltes a aquesta situació particular?
No, jo, bueno, sempre m'he mogut en mons esportius i, com tu dius, el futbol potser és un dels que va, doncs, darrere d'aquesta paritat, però sabés que és un tema cultural i que hi ha molts factors que s'han de tenir en compte, no?, i que a poc es va equilibrant això, doncs, gràcies als mitjans de comunicació, gràcies, doncs, a dies com avui, tot i que estic molt d'acord amb molts dels contertulis que teniu aquí, que tant de bo no es tingui que celebrar mai més un dia de la dona, i que passa per molts temes, no?, per aquesta conciliació, pues, de feina, de casa, de fills, de tot, i que quan això es aconsegueixi i que cada un trobi el seu equilibri, probablement aquesta transformació entre tots l'aconseguirem, no?
Tu, Anna, has viscut al Sabadell el futbol semiprofessional de segona B i ara el futbol professional. Has notat aquesta temporada una major presència de la dona en tota l'estructura, en tota aquesta mega estructura que és la Lliga, o és una situació similar a la que es vivia, per exemple, en aquest cas de segona B?
No, en el cas d'aquest, de segona A, de la professionalització, la veritat és que la Lliga té, bueno, pues, moltíssimes professionals, dones en aquest cas, però podria dir que almenys amb la interlocució que tenim de màrqueting, comunicació i molts altres sectors, doncs tenim molta representació de dones, moltíssima, i una interlocució tan professional o més com amb els homes. Crec que amb això crec que coincidim tots, no?, en què capacitats n'hi ha a uns i als altres.
Des del club també, ara penso en totes les polítiques que s'han fet per impulsar, no?, el futbol femení, fins i tot tenir un patrocinador propi, també patrocinador d'aquesta casa, com és Valero Fort Tradicional, però també ha estat un dels punts on s'ha treballat, no?, des de la vostra arribada, des de l'arribada de l'Esteve Calzada.
Sí, perquè a més hi creiem, però crec que és el que dèiem abans, no?, amb tot aconseguirem entre tots posar-ho a nivell. Tots som conscients de que l'espectacle no és el mateix, de moment, val? Perquè al final amb números és el que ets capaç de generar, no? O sigui, està claríssim que hi ha hagut un canvi quan els mitjans de comunicació han posat el focus en el futbol femení i en els esports femenins. Moltes vegades aquest esforç o la tècnica o cada esport es viu d'una manera diferent amb el futbol femení que amb altres, doncs, inclús l'altre dia amb el segon A, quasi que vius el futbol més de prop que no en primera, que tot sembla fet teledirigit, no?, de tan bé que ho fan. A vegades és molt més proper al segon A. I amb dones passa igual, no només amb el futbol, no? Llavors jo crec que a poc tots posarem el futbol femení on li pertoca i depèn de tots nosaltres. Jo crec que, bueno, que la història al final ens posarà a tots a lloc.
No sé si també obro una mica l'espai de debat pels nostres tertulians, si li voleu comentar alguna cosa a l'Anna en aquest sentit, al voltant del que ha dit, o d'alguna cosa que tingueu algun neguit en ment.
Bueno, poca cosa més a afegir, crec que han parlat molt bé. Desgraciadament vivim en una societat en general, no? I el futbol en particular, on sembla que la dona té que demostrar el doble per aconseguir a vegades la meitat, no? I encara, bueno, jo estic molt lligat al tema de recursos humans i el tercer sector, i molts cops ho veig, no? Que les competències professionals i, a més, molts cops estan a un nivell molt, molt superior que altres candidats, i sembla que han de fer un punt més d'esforç, no? Per fer-se amb un forat i bueno, sí, lamentar també això i apuntar el que deia l'Eli, que no ens oblidem que és el dia de la dona treballadora, no? Que té una connotació una mica especial.
Bueno, sí, només també dir-li a l'Anna un momentet, sí, perdona, Joan. No, només dir-li que té tota la raó, evidentment és un tema cultural, i com que és un tema cultural i no es fan les polítiques i les accions necessàries per canviar això, doncs és molt complicat anar-se fent pas en un món d'homes.
Mm-hmm. Mutió, que volies dir alguna cosa?
No, jo simplement comentar que tant estic molt d'acord amb el que comenta l'Anna, la Sandra i l'Eli, en relació a tot aquest tema, que és una mica trist això, que haguem de celebrar un dia especialment reivindicatiu, quan penso que, bueno, al final cap són persones tots, siguem homes o dones, igual, i això no, aquesta diferència no hauria d'existir en cap nivell de la societat, ni de la vida, ni del món.
Anna, per acabar, deixa'm fer-te una pregunta una mica fora també de l'àmbit d'avui del 8M, també pel que fa al departament de màrqueting del club, no? Volia demanar una valoració, com esteu vivint aquesta temporada, suposo que diferent, bastant diferent a nivell de màrqueting respecte a l'any passat de segona B, els últims anys, de fet, vaja, i que ha permès fins i tot al club, doncs, augmentar el seu límit salarial, els límits que publica la Lliga en aquest mercat o en aquest mes de març.
Sí, com sabeu, tots després de jugar al playoff esperàvem un boom de socis també i bueno, que fos fàcil aquesta arribada a la xifra que ens havíem marcat dels 5.000, que és una xifra històrica per ser a segona A, després de batre el rècord a segona B l'any passat, cosa que agraïm a tots els socis i els que viuen aquesta passió arlequinada amb nosaltres. I clar, això ha quedat una mica doncs aturat, no? Per la incertesa, pel tema del Covid, perquè tothom està a l'expectativa encara de com ens en sortirem tots plegats, no? No hi ha precedents com per poder analitzar o poder fer una foto de futur. I això, doncs, òbviament, amb empreses també crea aquesta incertesa, no? Tot i així s'ha aconseguit augmentar el límit salarial. Hi ha hagut empreses que des d'aquí agraïm moltíssim, una d'elles Disnova, Eli, moltes gràcies, Valero, com tu has dit abans, patrocinador del femení, i molts altres que ens han donat el seu suport aquesta temporada, tot i estar en el marc que estàvem econòmic, empresarial i d'incertesa, com hem dit, i més agraïts que mai, perquè realment teníem els nostres dubtes de veure quina seria aquesta foto final per poder aconseguir augmentar aquest límit salarial i almenys tenir alguns jugadors més per poder encarar aquesta segona professional tan important, no? Com sabeu, no tenim tenim un dels pressupostos més baixos, no el més baix, però encara així satisfets i convençuts de que tenim un equip per lluitar davant de tothom, com hem demostrat en moltes una eliminatòria darrere l'altra.
Doncs que sigui així l'esperit d'aquí a final de temporada. Anna Navés, vicepresidenta del Centre d'Esports Sabadell, felicitats per la feina feta i tant de bo, doncs això, com diem, haguem de deixar de trucar-vos, serà un bon senyal el 8 de març. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Pau. Bona nit a tothom.
Bona nit, Anna.
Anna.
Per rematar amb vosaltres, volia fer aquesta llançar, no?, aquest debat, no? Vosaltres, Eli i Sandra, abans posàveu el focus una mica de forma més general, de forma més particular en el futbol. Per què pot costar tant, avui dia, trobar, doncs això, periodistes, fotògrafes, aficionades, a l'hora de fer això, una simple tertúlia com és aquesta? Per què hi ha tanta disparitat en aquest sentit?
También es lo que ha dicho Edu, que al final, yo como fotógrafa, es lo que dice Edu, es que parece que tenemos que hacer como demostrar más todavía que un hombre en el tema fotográfico. O sea, parece que tienes que demostrar que eres mejor que un hombre haciendo el trabajo, cuando no tienes que ser así. O sea, tenemos que estar a la misma altura.
Però en el futbol realment aficionades n'hi ha moltes.
Sí, però alhora, per què costa tant donar veu, no? En aquest cas...
Jo, jo continuo insistint en un tema que és el tema cultural i que és un tema que no és només qüestió de l'home, ojo, eh? Vull dir, també hi ha moltes dones que no pensen que són capaços de venir amb una tertúlia, per exemple, pel que sigui, eh? Jo crec que és un tema bàsicament cultural. Tenim uns roles que estan ja adjudicats i costa molt de trencar-los, perquè realment d'aficionades, de dones aficionades al futbol, n'hi ha moltíssimes. Sí, sí. Però costa molt trencar els rols. Costa moltíssim, eh?
I fins i tot...
Nosaltres tenim un rol ja adjudicat, que és, per exemple, que una dona pot ser infermera, que una dona pot ser cuidadora, que una dona pot ser mestra, però no que una dona pugui ser tertuliana de futbol. Jo sempre dic que a vegades riem, no? Perquè dic, dec ser molt friqui, perquè m'agrada el futbol, m'agraden els cotxes i m'agraden les motos. I soc friqui total. Això és un rol que costa molt de trencar.
Obro també, evidentment, a torn de paraula al Mutio i a l'Edu, si voleu participar en qualsevol moment, però no sé si fins i tot hi ha un punt de... I aquí tiraré pedres a la teulada de la professió, eh? Creieu que hi ha hagut una cosificació també de la dona en el primer nivell mediàtic en els últims anys? És a dir, si s'ha obert l'espai per la dona ha estat a costa d'uns cànons?
Bueno, però potser sí, però això jo crec que potser passa una mica en general. Això a la societat i en d'altres professions també, no només al periodisme o en el tema de futbol. Tot i que, per sort, cada vegada penso que encara massa poc, però penso que cada vegada tothom ho anem veient com o es va normalitzant, que és el que ha de ser, perquè no, al fi i al cap no ha de ser res especial, evidentment. I per sort jo penso que cada vegada es va obrint el ventall i cada vegada és tot més, entre cometes, normal. Val? Que en el ben entès la paraula normal, sinó dintre del que hauria de ser, penso jo.
Eli, que volies parlar abans. Perdona, Edu.
No, educa. Perquè et deia que aquest és un tema que no crec que sigui particularment única o que passi en el periodisme. I és un tema que passa, per desgràcia, en general. I pensa que, a més, aquesta idea de la cosificació de la dona la va plantejar ja una filòsofa feminista fa 70 anys. I continuem igual, eh? Vull dir, realment, hem avançat en algunes coses, evidentment, però la idea mestra d'aquesta cosificació continua existint. I existeix al periodisme i existeix a qualsevol àmbit. Fins i tot el de l'empresa, eh?
També. Edu?
Sí, bueno, jo penso que en aquest tema al final ho tenen que liderar elles, no? Perquè per molt que nosaltres poguéssim aportar, que evidentment està molt bé, som en aquest cas l'Eli i la Sandra les que han pogut viure en algun moment, no?, a les seves pròpies camps aquesta discriminació només pel fet de ser dona, o ara comentava la Sandra, no?, el ser fotògrafa, a vegades tens que fer el doble només per fer bé la teva feina, és a dir, si vols comptar amb mi, no?, com a professional, tu pots veure la meva feina, pots veure el meu treball i aquí estic, no? No estic competint contra ningú, en tot cas competeixo contra mi mateixa. I tot i ara que també deia el Mutio que progressivament anem avançant, però encara estem lluny, i de fet en el futbol en particular no hem tocat el tema, però igual que estem parlant de la discriminació de la dona, també col·lectius com l'LGTBI en el món del futbol encara és un tabú.
Sí,
ara... I és sorprenent, en les dades a les que estem.
Ara teníem fa uns dies, aquest Dia Internacional contra l'Homofòbia en el món del futbol. Sandra, va, remata-m'ho.
Jo remato?
No sé si volies comentar alguna cosa, eh?
Al final és... També és com la educació des del principi, des de la... Hay que educar des del principi. Conforme que todos somos iguales y todos tenemos que tener los mismos... derechos.
Però no és només educació en el sentit de que tots tenim els mateixos drets. És realment un canvi de sistema. Si no hi ha un canvi de sistema en el que es canviïn els rols i que realment, si no hi ha un canvi de sistema, és molt difícil. No és només dir als nens des de petits que hem de ser iguals.
Bé, també hem de demostrar-ho.
Sí, sí, al final queda molt camí per recórrer, eh? Malauradament haurem d'estar uns quants anys i esperem que no siguin tants com tenim al cap, on s'hagi de fer aquesta reivindicació, però ja existeix avui dia encara molta desigualtat, no només en l'àmbit del futbol, sinó en molts d'altres de la vida. Queden 10 minutets, anem a llegir més missatges, va.
Què diuen els arlequinats a les xarxes socials?
Per cert, que hem deixat de banda fa una estona l'Alcorcón Mirandés. Males notícies. 2-0 guanya l'equip d'Ankela. Per tant, el Sabadell estaria a 2 punts de la salvació. Minut 65 del segon temps. S'ha avançat l'Alcorcón res, el primer minut de la represa, i ara ha doblat l'avantatge. Per tant, molt em temo que el Sabadell acabarà la jornada en tapenúltim a 2 punts precisament de l'equip alfarero. Més missatges. Per exemple, ens arribava un que ens deia que els de sota estan apretant molt i al final ens anirem als 48-50 de sempre. Crec que algun es quedarà despenjat en breu. Esperem que sigui Alba o Alcorcón, que Zaragoza i Cartagena estan forts, i en canvi que algun que està a 6 punts es veurà en aquesta lluita. Diu que el que no pot ser és que després d'un partit perdut d'11 es perdi ahir i es tornin a les crítiques al míster, que Castellón doncs facin callar els crítics i tornin a desaparèixer aquestes crítiques. Els equips que han canviat d'entrenador han demostrat que no és la solució màgica, i el Josep ens comentava que la puntuació estaria al voltant dels 43 o 45 punts. Teniu això, 9 minuts encara per deixar-nos el vostre missatge amb aquesta etiqueta TP946. Bé, si la cosa acaba així, encara més dramàtic, no?, el partit de dissabte. No sé si us agrada a vosaltres la paraula final o no, però, mare meva, com s'ha posat, el partit de dissabte?
Bueno, al final és el que hem dit abans. Vull dir, ara un company per missatge deia que hem perdut un dels últims 11 o així, sí, però n'has guanyat un
també,
dels
també,
últims 11.
Sí, sí.
Per tant, vull dir, amb aquests números és 100% que te'n vas a baixaràs de categoria. Per tant, és molt fàcil. Jo no es tracta de final, no. Vull dir, si no guanyes algun partit, no et salvaràs, ja està. I si no guanyes contra els que estan pitjor que tu, que en teoria és, el nivell és el mateix o més baix, doncs s'han d'aprofitar. Vull dir, aquest partit, sí, és una final, i si no es guanya, si es perd, pràcticament o tindrem ja molts números de descens, un empat, bueno, i si es guanya, doncs, bueno, ens pot reafirmar i ens pot donar la moral com per seguir lluitant. Però és un partit vital, i és així.
Qui més vol dir la seva?
Aquesta setmana, sí. Aquesta setmana ja començaran a ser finals un darrere de l'altre, perquè no queden tants partits. I una cosa que és cert que acaba de dir el Joan, si guanyes et dona moral per lluitar, però si no guanyes te la treu també. I és molt difícil d'anar jugant partits si no vas guanyant.
Edu, Sandra?
Sí, a mi no m'agrada parlar de final, perquè parlar de final sempre té un component irreversible, no? I no és el cas. O sigui, Màlaga era una final? Doncs no, perquè l'hem perduda i la vida continua. Evidentment és un partit cabdal. Si perdem contra el Castellón, evidentment serà un cop molt dur, però no hem de perdre la perspectiva. El nostre focus és la permanència, i la permanència és aproximadament 8 victòries. Hem de començar per guanyar contra el Castellón, és cert, perquè la lliga és finita i no tenim tantes oportunitats, però parlar de final em sembla ficar una pressió excessiva. Dit això, a mi m'encanta l'olor de pan pels matins, com deien a la pel·li.
Apocalipsi,
si ens veiem una situació límit, també ho deies tu abans, Pau, el Sabadell està responent, doncs ens agafarem això.
Sandra?
Es lo que decís, o sea, yo creo que sería muy positivo que ganasen, porque psicológicamente yo creo que será bueno para ellos. O sea que, a ver cómo explico yo esto. Eso, que yo prefiero que este fin de semana vayan con todo para que ganen, y a ver si así empiezan a subir, porque es que se acaba la temporada. Y como no empecemos ya a ganar, nos vamos para la dichosa segunda B complicada,
sí,
esta rara.
O com li vulguin dir encara la temporada que ve. Primera nacional, diria. Primera de la federació. Ara que parlàveu d'aquesta reacció psicològica, i us pregunto, creieu que serà flor d'un dia aquest mal partit a Màlaga, tenint en compte també que l'equip aquesta temporada, quan ha estat contra l'espasa i la paret, en els moments on les ha passat més magres a nivell de classificació, doncs se n'han sortit pràcticament al cap de setmana següent. Veieu allò que sigui un accident i prou? I contra el Castellón, doncs, no sé si pel nivell del Castellón o per l'amor propi de l'equip es pugui veure una altra versió?
Jo crec que s'ha de confiar sempre en que l'equip tingui capacitat de reacció, perquè tot això que estem dient nosaltres, tant el míster com els jugadors ho saben de sobre. Entenc que són els primers interessats en revertir aquesta situació, no? D'aquest partit davant el Màlaga. Jo sí, sempre sóc optimista i espero que sí, que surtin aquest dissabte i facin un bon partit i guanyin.
També el Nou Castellà és un camp que últimament ens dona bon record,
sí, sí,
quan
sí.
Hem estat allà. I després una altra dada important, el meló d'Álvaro Vázquez encara està per obrir. Veurem si és el seu moment, no?, el dissabte.
Mira, volia anar per aquí també, volia acabar una mica per aquí també, pel tema de les ocasions, no? Més enllà de les sensacions, l'equip arrossega un dèficit de gol en les últimes jornades. Ara diré una evidència, però si no marques no guanyes. El futbol funciona així, no? I evidentment no sé si és un dels aspectes que més us preocupen o que creieu que el Sabadell ha de corregir sí o sí contra el Castellón.
Sí, jo penso també que el que comentava ara, jo estic convençut que es veurà una altra imatge molt diferent de la que vam veure ahir, amb un equip amb una altra imatge, i penso que el partit serà millor a Castelló, però segueixo pensant que, vull dir, no marquen perquè tampoc no crees massa, vull dir, tens alguna ocasió, però jo penso que el nivell de davanters que tenim no és de la categoria, i a partir d'aquí pues, és complicat. I espero que com el que comentàveu, Álvaro Vázquez, espero que potser sigui aquesta punta més de qualitat que ens fa falta dalt per intentar, doncs, això, fer gol.
Algú més vol dir alguna cosa al respecte?
També caldrà veure això, el plantejament del partit. Al final, Castelló té un punt menys que nosaltres i juguen a casa. Aviam la pressió, no?, que els suposa aquest fet. Contra el Leganés, si no recordo malament, no van arribar a tenir un 40% de possessió, no van tenir gaires arribades, i si va avançant el partit, arribem al descans 0-0, el Castelló té que sortir pel partit, sí o sí. No dic que nosaltres no, però que podem aprofitar que després generin més espais, no?
Algo positivo de este fin de semana que se juega en Castalia es que no hay afición. Entre comillas, lo digo por el tema de la presión que mete la Castalia.
Tu hi has estat, Sandra, en aquests últims anys? Ara no recordo si...
Sí. El 0-1, gol de Aleix.
Gol d'Aleix Coc l'any passat i l'anterior diria que també va ser un 0-1 amb gol d'Adri Cuevas, si no recordo malament. Per tant, els últims precedents han estat positius. I, evidentment, el factor ambiental de Castalia és sempre a tenir molt, molt en compte. Per cert, Jonathan Soriano, que s'ha incorporat aquesta setmana també a dinàmica de l'equip Orellut. I ho remato amb una dada que em passa aquí al Sergi Parc, per via interna. Contra els últims 9 de la classificació, diu que només hem guanyat contra el Cartagena. Aquí m'ho deixa, per ser optimistes tots plegats, però mira, almenys el Cartagena és un altre dels acabats d'ascendir. Veurem si canvia en aquest cas la tendència, perquè a més es va guanyar en un estadi construït sobre els mateixos planos com va ser l'estadi de Cartagonova respecte al de Castalia. Va, ens queda minutet i mig per tancar aquest Tribuna Preferent d'avui. Ho remataré com sempre demanant-vos la porra del partit. Va, amb l'ordre que he començat al principi. Eli Peñalver.
Vinga, va, jo com que sóc optimista de mena, un 0-3 i apa.
I cap a casa. Gràcies, Eli. Una abraçada.
Vinga.
Sandra.
Jo per la mínima.
0-1? Vinga, 0-1 per la Sandra Dior. Gràcies, Sandra. Una abraçada.
Gràcies, adéu.
També li demano a l'Edu Mesa la seva porra pel partit.
Jo un 1-3 i anirem 1-0 fins al 75, imagina't.
O sigui, un desenllaç similar, el de Cartagena, en aquell sentit. Que recordem que també anàvem perdent aquell partit. Gràcies, Edu. Cuida't, una abraçada.
Igualment, gràcies.
I amb el Muti, amb el Joan Torner...
Doncs jo diré, mira, l'últim partit que hem guanyat jugant contra 11 va ser a Cartagena. Per tant, diré el mateix resultat, 1-2 i molt contents.
Doncs mira, plena de victòries. Gràcies, Muti, una abraçada, bona nit.
Gràcies.
Una abraçada també del Roger Manet, que ha estat a les vies de so, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà més informació esportiva a partir de les 2 a l'Hotel Suïssa amb l'Adrián Arroyo. Que vagi bé, adeu-siau, bona nit.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.